l'audiovisual.
I sí, amigues i amics, com dèiem abans i ja ho havíem anunciat, amb el Sant Maceda avui farem un audiovisual especial on per primera vegada dedicarem una gran part de l'espai a sentir les respostes i les explicacions d'aquest mestre del món de la música de Catalunya, que era en Joan Pineda i Sirvent, el compositor que ha mort als 89 anys, el 24 de gener. Havia nascut a Barcelona el 1931, un 5 de gener, i era metge, metge jubilat actualment, però sobretot va ser pianista i músic i un gran entusiasta del món del cinema, col·leccionista de pel·lícules de l'època expressionista, sobretot, i molts el recordareu especialment per la seva presència constant durant anys i anys a la Filmoteca de Catalunya, perquè ell era qui amb el piano acompanyava les projeccions de cinema mut que es feien a la seu de la Filmoteca. Es va fer estimar i, a més, ho feia extraordinàriament bé. Jo vaig tenir una relació personal molt intensa els anys que era director del Festival de Sitges i cada any ell venia d'una manera generosa i sense cobrar per fer el mateix al Cinema Prado de Sitges, és a dir, tocar el piano en aquella sessió anual que dedicàvem a presentar les velles pel·lícules de Segundo de Chomón que Filmoteca havia rescatat o aconseguit de l'estranger. A partir d'aquí, i també del seu sentit de l'humor i de la seva capacitat d'explicar-se meravellosament, des dels anys en què havia treballat a Ràdio Barcelona col·laborant amb Joaquín Soler Serrano a un programa que es deia Cines sin Imágenes, i més tard també a Ràdio 4, va ser un dels primers que van fer l'esforç de col·locar la música de cinema al seu lloc ideal. El vam entrevistar a La Finestra Indiscreta, era cap a l'any 2008, 2009, millor, just en el moment en què la Filmoteca i també l'Institut Català de les Indústries Culturals van editar un doble CD on hi apareixien 31 films dels que ell havia creat la música d'acompanyament per piano i que és un dels tresors que conservem de la seva obra, perquè de la majoria de les seves pel·lícules, des de l'època de M'enterro en els fonaments fins a La muerte del escorpión, Larga noche de julio, La otra imagen, són introbables, excepte alguna que jo tinc i que per tant la podrem escoltar, i molt especialment aquells documentals produïts per l'Institut del Cinema de Catalunya a la transició dels anys 70, l'ICC i els directors d'aquella època van fer tots aquells treballs, Retorn del president Tarradellas, Llibertat d'expressió al català a l'escola, Diada Nacional del 1977, l'Estatut, Corpus de Sang, L'origen d'un poble, El dret de vaga, Feminisme, i a totes ell va posar el seu comentari musical. Per tant, primer que el conegueu, i després ja sentirem també la seva música, tot i que de fons anireu escoltant-lo tocar al piano. El mestre Joan Pineda, La Finestra Indiscreta, l'any 2009, presentant el seu doble disc. És música, és cinema, és un home i un piano. És un home i la música de cinema. I és un metge i és un mestre. És en Joan Pineda i és el mestre Pineda. Joan Pineda, benvingut a La Finestra Indiscreta. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
Hem d'anunciar amb un gran plaer que aquest senyor aquí, tots els que heu anat a la Filmoteca o a vegades a un festival de cinema, a una projecció d'una pel·lícula muda, a un lloc on hi ha hagut un pianista tocant un acompanyament musical, diguem a la clàssica, però a la seva manera, és en Joan Pineda qui ho ha fet. I un es demanava sempre, Joan, jo em demanava sempre, i tota aquesta música, i tot aquest repertori, i tota aquesta creativitat, i tots aquests somnis, i aquests records, i aquests bons moments, i aquests èxits, hauran de passar a la història sense que hi hagi constància enregistrada? Sembla que no, finalment, no?
No. No, bé, això, aquí està la gestació del disc aquest, precisament. Aquest és el motiu, perquè hi havia gent que ho preguntava. En altres llocs, jo he anat a alguns llocs molt distints, de públic molt variat.
Des de Pordenone, on vulguis,
esclar. De Pordenone, a França, alguns festivals francesos, Sobretot vaig ser adoptat pràcticament pels francesos al Festival de la Rochelle, que era un festival prou important de França, que vàrem començar 3 o 4, però al final vaig acabar tot sol, acompanyant moltes coses, i he anat durant 10 o 12 anys seguits. Esclar, aleshores, quan un se n'adona que el públic allà respon, a Pordenone respon, a Itàlia respon, a Còrdoba respon, Albacete respon, i tu penses doncs, que les coses funcionen. Vull dir, funcionen a nivell de molta gent, no? Bé, aleshores, quan ja em vaig anar fent més gran i totes aquestes coses, com que molta gent em preguntava, i això no ho teniu enregistrat, i això no es fa cap disc...
Llavors no podíem trobar, i què hem de fer no per poder escoltar? No ho podíem
trobar, exacte. Però fer un disc és molt difícil, com tu saps.
Clar, i car, i tot.
Sí, molta cosa. Aleshores, jo el que em vaig plantejar, vaig ser jo qui em vaig plantejar que caldria fer una recopilació d'algunes de les coses, d'alguns temes musicals que jo havia fet per una quantitat bastant important de cinema mut.
Diríem gairebé tot el cinema mut que es conserva ha passat per les teves mans. Sí, o sigui que...
Possiblement. Fins i tot a la vegada que vaig anar a Pordenone hi va haver un parell d'amics, el Neil Brand, per exemple, el Film British Institute, que és un tio que en sap molt, i que em va dir, home, és que tu fas coses que nosaltres no fem. I jo he observat coses i tal. En fi, em van animar, i home, això s'hauria de mirar de conservar i tal. Bé, i com que jo, esclar, no visc a Anglaterra, ni cap lloc que patrocinin coses d'aquestes tan estranyes, doncs ja intentaré fer-ho. I llavors, quan ja em vaig fer més gran, dic, bé, i ara que estic ja doncs, a prop de dir, bueno, segons com descansaré, per què no faig...
No em diguis que et jubiles, per què no, eh?
No, home, no. Vull ja dir, veurem. Ja
què farem a la Filmoteca sense tu? No
home,
fotem, no?
Hi ha altres que toquen el piano.
I totes aquestes sessions de mestratge cinematogràfic amb aquells alumnes d'escoles que venen amb unes poques ganes que es moren i després surten entusiasmats aplaudint-te com a bojos que descobreixen el cinema i la música alhora. Home, sí, això és important.
Sí, és evident. Jo, mentre pugui, ho faré. Bé, però aleshores em vaig plantejar, no? I vaig dir, home, com ho podem fer? I llavors se'm va ocórrer que encara que fos pagant-m'ho jo, i aquesta és la veritat, doncs faria com una mena de recull de temàtiques que a mi em semblaven prou interessants i diferents, i distintes, de diferents estils, i ho enregistraria i ho guardaria, i ja està, i ho tindria, i ja veuríem què. I aleshores el director de la Filmoteca em va sentir comentar una vegada això i em va dir, escolta, això interessa. Nosaltres intentarem financiar-ho.
Clar, és que al cap i la fi, si hi ha edicions de llibres, sí. Perquè no hi ha d'haver una edició discogràfica, sí. al cap i la fi, no?
Sí, però el cert és que jo no ho vaig fer amb la intenció de fer un disc, Jo vaig fer amb la intenció que es quedés l'arxiu, perquè tothom que volgués consultar què s'havia fet, amb tots aquests anys que hi havia un senyor que tocava el piano, ho volgués consultar, perquè la meva experiència em demostrava que quan vols escoltar música d'aquesta no n'hi ha lloc.
Evidentment.
I la gent ja que ho havia fet a la seva època havia
ni
desaparegut.
Ni partitures, ni enregistraments, ni referències. Perquè tu ho vas escriure tot en partitura, m'imagino.
Sí,
tens tot,
sí, jo més o menys
no?
Tinc guions.
Això també ho deixaràs a la Filmoteca o què?
Aquí està el mica de problemàtica. Jo em faig un guió. És a dir, la meva estructura és la següent. Miro la pel·lícula una o dues vegades, no massa més, i em faig com una mena de guió de la pel·lícula. Llavors veig com jo veig la pel·lícula.
I vas mig improvisant i mig
tocant. I vaig veient què passa a la pel·lícula. Què vol dir el director, o què fan els actors, o quina escenografia hi ha, etcètera, etcètera, depèn dels estils.
Què et suggereix, en definitiva?
Què em suggereix, exacte. I com jo musicalment ho podria explicar al públic. I de quin eix aquesta espècie de... diguéssim, de 50-50, és a dir, que jo m'escric uns guions musicals molt esquematitzats, perquè jo ja me'ls entenc, per trobar una sèrie de temàtiques adients al film, i la resta ho deixo a la improvisació, per una raó molt senzilla, perquè el públic respon molt més a la improvisació que no pas a la cosa prefabricada.
I el moment és el moment, i perquè es respira una cosa en l'ambient que aquell moment demana que la cosa vagi cap aquí i no cap allà.
Això mateix.
Per això és com s'havia fet també, a més, la música al cinema mut sempre, també, no? O sigui que, en certa manera, és respectuosa amb la tradició, Joan Pineda.
Sí, sí. Jo el que vaig... Jo sóc amb aquest aspecte molt wagnerià, en el sentit de que vaig descobrir que Wagner és el primer músic de cinema. Perquè si algú que coneix les obres de Wagner, sobretot a la seva última fase de la tetralogia i tal, es veu com moltes vegades deixa l'escena silenciosa i només hi ha la música, els cantants no hi són. I fa com una mena de descripció del què, del pas de la nit al dia, de tot un estat d'ànim, de com canvia la situació. I això em va portar a emocionar-me amb aquests moments de la música wagneriana al marge de si, en fi, és una música d'un estil o d'un altre, no?
Són dos discos de música per cinema del mestre Joan Pineda, que suposo que es trobaran a la Filmoteca, però també potser es podran comprar altres llocs, o...?
Sí, això ha sigut una miqueta problemàtic, perquè, no sé, les distribucions es veu que aquesta gent també les troba molt difícils, no ho són gaire, però sí que sé que n'hi ha a la llibreria Ona, per exemple... I després a l'aparador de Beethoven, de la Rambla.
Ah, està bé.
I em sembla que la botiga...
Clar,
sí,
lògicament, clar. És un lloc de musicòlegs i de...
Això mateix, de la gent que poden agradar-li aquestes coses són una mica més especialitzades, i em sembla que també la botiga de Liceu n'hi ha.
Hosti, músiques de tot, des del Fantasma de l'Òpera, moltes pel·lícules del Moritz Stiller i del Víctor Sjöström, hi ha els Murnaus, per exemple, Nosferatu i Amanecer. Curiosament, en algun lloc he llegit que potser la primera vegada que vas fer música de per pel·lícula muda era el Faust de Murnau.
Sí.
I aquesta no hi és en la selecció final del programa.
No és,
és veritat
no és.
Que va ser el Faust, eh?
És veritat. L'any 1955.
Ostres!
Concretament. Amb el Jordi Torres.
Ostres, mestre de mestres,
mestre
clar.
Mestre de mestres. L'Esteve Besols, que llavors feien crítica
de
cinema. Els creadors
del Premi Sant Jordi, que és un dels guardons que tens, per
això
cert.
Això mateix. A Ràdio Nacional. I feien un cinefòrum al Col·legi de Metges.
I
allà on era la Via Laietana.
Mare meva, a la sala de la catedral i tot plegat, sí.
I aleshores, nosaltres, quan anàvem a la Facultat de Medicina, i llavors em sembla que acabava la carrera en aquells moments de Medicina, vaig trobar el Jordi Torres, i el Jordi Torres sempre discutíem de que si la música de cinema... Bueno, discutíem una mica de cinema, no? Ell m'ensenyava coses que ell sabia, jo em vaig apassionar sobretot amb el cinema mut, veient el Napoleó de l'Albert Gans, me'n recordaré tota la vida, em va impactar, la veritat.
Clar, com a molts, esclar.
I vaig veure totes aquelles coses de càmera, i jo, això no, en fi. I aleshores, en allà, ell va preparar un muntatge musical amb discos, i quan va ser allà, se li va espatllar.
El gramòfon, diguem, no?
Jo coneixia el conserge, naturalment, del Col·legi de Metges.
No perquè... digues que hi havia un piano allà. Per
sí,
poder...
hi havia un piano darrere de la pantalla, de cua. Vaig aconseguir que l'obrís sense que ningú sabés res i el va obrir i llavors vaig veure la pel·lícula per transparència.
I a més no vas poder veure la
no,
primera, vas improvisar
no,
completament. No? Això és una experiència absolutament increïble i màgica i que tampoc no t'imaginaves que et duria fins on has arribat al llarg dels anys.
No, va
clar.
Ser una cosa fortuïta.
Clar, d'això sí que no hi ha partitura possible perquè hi ha una improvisació total, clar.
No.
Ostres, i amb tantíssimes peces, mai has tingut la sensació de repetir-te? Ni... O que hi hagi una pel·lícula que hagis dit, mira, aquesta no em diu res i no hi ha manera, no me'n surto.
No. No, he procurat no repetir-me, però et repeteixes, encara
perdona,
que no vulguis.
Repeteixes,
perquè és l'estilística.
Tens el teu llenguatge propi, com el Mozart, que jo sempre ho dic, a vegades, home, jo entre la Sinfonia 15 i la 24, potser no, que no sabré quina és quina, eh?
Sí, exactament.
O sigui que...
Hi ha l'estilística del compositor com de l'escriptor, com de tot.
Lògicament.
I ja em va bé, hi ha molta gent que em sent coses i diu, ho has escrit tu, això? I això és una cosa que, al contrari, és una cosa que va bé, no?, en aquest sentit.
Això de fer música, o sigui, banda sonora de fons, fins i tot ho vas fer en la ràdio amb el Joaquín Soler Serrano,
sí.
I això em fa pensar en aquella ràdio antiga en què a vegades hi havia fins i tot orquestres que es tocaven en directe als estudis mentre es feien directe als programes de ràdio.
Home,
i tant,
jo he viscut això, eh?
Sí,
jo
això
he viscut,
és
jo he viscut
prodigiós, el... fantàstic, com el Bernard Herrmann,
Sí, jo he viscut perfectament això, i a més, les primeres pel·lícules que jo vaig fer, curtmetratges, que en vaig fer alguns professionals, els havíem de fer pràcticament sobre pantalla, perquè era molt difícil llavors enregistrar l'estudi, en calia molt i tot això, doncs t'enxufaven, jo què sé, no? 10 minuts d'un documental i llavors entre improvisar i una mica tot feia. Mira, jo la primera experiència professional del cine la tinc amb una pel·lícula de Josep Maria Forn, que tu coneixes molt bé, que se'n diu M'enterro en els fonaments.
Sí, home, vols dir que és la primera?
Sí, la primera.
No, no, no. No? Tens d'anteriors.
Potser era la Lassa. El
Pastel de Sangre no hi eres?
No, no, era posterior.
Això és mentida, l'altra imatge? L'altra imatge?
És posterior.
Que no, sí, que sí, no. Sí, potser sí, perquè va estar prohibida molts anys, eh? Això, potser és per això, eh?
Ah, això sí.
Ah, perquè però, jo saps, tenia que havies començat amb un documental del Feliu que es deia L'Espera.
No, això també és posterior.
També mira, és posterior?
Sí, sí, L'Espera és posterior. Que per cert l'he recuperada. Mm. La música.
Perquè amb el Jordi Feliu, a més, és amb qui més vegades has treballat. Sí, això sí,
sí,
eh?
Sí, per cert, està recuperada i depositada a l'arxiu la gravació amb orquestra de L'Espera. Està recuperada i allà la tinc, no? L'arxiu.
La música de la pel·lícula.
Però jo
curt.
Vull dir que l'experiència que ella va ser molt xocant perquè la pel·lícula anava amb una cançó al Raimon.
Estàs parlant de M'enterro en els fonaments?
Sí, es va prohibir.
Clar.
La cançó al Raimon, que anava en els crèdits. Llavors, Josep Maria Forn va telefonar a veure si en aquella nit podia treure la cançó del Raimon, convocar quatre músics i, en vez de cantar-la, fer-la amb música.
I quan es va estrenar com La Resposta...
Sí,
era la versió sense Raimon i amb la teva música, no?
Sí, no, la música del Raimon,
ah, sí.
però feta amb, aquella nit...
Una adaptació.
Una adaptació amb quatre músics.
Cosa que el Raimon potser ni ho sap, ni ho has ni pogut ho sap, comentar no, mai amb ell, tampoc, no?
No, no,
no,
sí,
no, no si ens escolta, que es fixi, que es fixi que hi ha una pel·lícula sí, que circula amb aquesta peculiar versió d'algun tema seu. Escolta,
va ser una cosa molt complicada, perquè va ser feta en una nit i d'una manera, en fi, una mica... Doncs així és una mica molt
la tràgica vida del compositor de cinema, que sempre ha sigut fàcil, entre cometes sigui dit. Eh? Sí. Jordi Feliu, Francesc Bellmunt, Joan Gabriel Terrats, el Benpar, el Fort, l'Herralde, el Llagostera... Sí. Aquests són els teus companys de viatge, no?
Sí,
essencials,
sobretot,
no?
Sobretot el Feliu, eh?
Està molt clar, l'Ixer Espanya de Meravelles i moltes més.
I moltes més.
Som i serem.
Som i serem.
I Barça.
Barça.
Hi ha un... Barça on ha anat a parar el documental Barça? Ara m'agradaria veure-ho.
Sí, Barça 75. Clar. 75 anys del Barça, sí.
El veu
sí,
fer,
sí.
Eh?
Sí, sí, el vaig fer. A vàrem fer molt esforç, sang, suor i llàgrimes, amb molta poca documentació, perquè el Barça pràcticament no tenia res. Es va haver d'anar a buscar no sé on, el Nodo, i no sé quantes coses, reportatges. I després és un documental i, per tant, la música molt més complexa, com tu saps, perquè doncs no hi ha... Quasi sempre ho vas d'emplenar de música, clar. Perquè, clar, no hi ha diàleg, no hi ha...
Necessites posar música en tota l'extensió de la paraula.
Ah, això mateix, sí, sí.
Per cert, que en aquell període tu vas ser, evidentment, el músic de la transició. Perquè tots els documentals, noticiaris, etc, és a dir, Retorn del president Tarradellas, el català a l'escola, l'Estatut, el dret de vaga, què és Catalunya, patapim, patapam, patapum, tot amb música de Joan Pineda.
Sí, el primer noticiari de Catalunya ho vaig fer, ja me'n recordo. Si es va fer una que patrocinava l'Ajuntament, em sembla, que deia Notícies de Catalunya o una cosa d'aquestes, el primer el vaig fer jo i després en vaig fer alguns més, sí, sí, sí.
Com coi s'ha d'il·lustrar musicalment el dret de vaga?
No sé, no, ja no me'n recordo, ara no me'n preguntis.
És fantàstic, no? No
me'n recordo, no ho tinc tot això, deu estar a l'Institut del Cinema Català.
A les pel·lícules, que és on toca, no?, en definitiva,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Per què ho vas deixar el 1985 després? Vull dir, la banda sonora... De pel·lícula dramàtica, per entendre's, després d'un, dos, tres, ensaïmades i res més, ho vas deixar estar?
Sí, ho vaig deixar estar perquè em portava molta feina. Mm. Jo llavors també tenia feina de medicina i això havia de fer les nits i complicacions. A part de que les gratificacions econòmiques eren complicades, complexes, i tot el que tu vulguis, ja no cal ni parlar-ne, perquè això és un capítol... una mica negra de la història del nostre cinema.
Escolta'm, Joan, tu digue'm. Que ets metge i que ets músic, és veritat això de que la música és sanadora?
Sí.
Estàs totalment d'acord? O sigui, totalment tu ets un home saníssim, perquè t'ha acompanyat constantment, o sigui que...
No, però ho és, ho és.
Ho és.
Sí, sí. La música provoca uns estats d'ànims. I segons quin tipus de compositor provoca un tipus d'estat d'ànim o un altre, eh? Hi ha que són depressius, fins i tot. Però vull dir que, en el fons, sí que la teràpia musical és aconsellable, sempre, sí, sí, sí. El que passa és que ara, llavors nosaltres érem uns personatges que havíem begut de mestres anteriors, tant de cine com de teatre, Hi havia molta lírica darrere de tota aquesta història, d'operetes, de sarsueles, de tot el que vulguis, no? D'aquí va néixer tot el gran musical nord-americà, etc etc. Érem d'autors una mica d'això, no? I teníem com una experiència que almenys havíem escoltat gent i una sèrie de models. Ara això s'ha anat a no res.
Jo tinc encara un 45 revolucions per minut amb quatre temes de l'altra imatge, sí, de l'Antoni Rivas.
Sí.
I, en canvi, hi ha bandes sonores teves que no hi ha manera. Per exemple, hi ha una pel·lícula que a mi m'agrada molt del Comerón, que és Larga noche de Julio.
Sí, molt bé.
La carrera de motos o cotxes a Montjuïc.
Sí.
Esplèndida pel·lícula, interpretada per una colla d'excel·lents actors i amb una molt bona música teva. Quin és el teu treball? El que tu realment estàs orgullós?
Home, jo diria que d'aquesta, que dius tu, primer perquè a mi em va semblar una magnífica pel·lícula.
Una gran pel·lícula de cinema negre.
Que resulta que no va tenir cap transcendència.
Larga noche de Julio estava molt ben feta.
Sí, molt bé, molt bé. És una gran pel·lícula i jo estic molt content que t'ho diguis, sé que ets un home de cine important, perquè a mi també m'agrada molt. I possiblement una altra de la que vaig estar més satisfet és La mort de l'escorpió.
La pel·lícula de l'Herralde.
Sí. Hi ha moments de música que m'han semblat bé i tampoc em sembla tan malament El pastel de sangre. Hi ha moments que estan bastant estudiats.
La pel·lícula d'episodis esplèndida.
Sí, i a més en allà hi ha una cosa molt important. Hi ha una mena de sèrie, diguem-ne, ara diguem-ne una sèrie en el sentit musical, dodecafònica, però senzillament 12 notes diferents posades una darrere l'altra, amb un cert ritme estrany per tenora. Que va ser de les primeres vegades segurament que s'ha sentit una tenora en el cinema. I estava tocada pel Viladasau.
Déu-n'hi-do.
Ricard Viladasau, que era un magnífic tenorista i un músic molt important a l'Empordà, sobretot del cap davanters de la principal de la Bisbal, i un sardanista, i també havia fet música popular, etcètera, etcètera. Sí.
En el doble disc de temes musicals pel cinema mut que ha aparegut d'en Joan Pineda, trobareu El Caligari, Avarícia, La nova Babilònia, La mare, també catalans, El maturturada del Fructuós Gelabert,
sí,
Les màscares negres, algunes mostres, en fi, són multitud de treballs.
El maturturada del Magí Murià.
Ah, sí, perdona. Sí, i el Gelabert?
Sí, el que passa és que allà, això de l'Alma torturada és una història estupenda. Ara es remou molt lo de la Margarida Xirgo, però quan vam estrenar l'Alma torturada no va venir ningú de teatre. Cosa raríssima, perquè tothom vol veure treballar...
No t'estranyis tant, perquè no? A vegades també es passen pel·lícules i algunes d'invisibles importantíssimes a la Filmoteca, jo he anat i cap crític de cinema,
no, tampoc.
Sí, manca d'interès professional absolutament rotunda. Et felicito i t'agraïm moltíssim aquesta edició, la teva companyia, el treball que fas i faràs, perquè no t'escaparàs, encara acompanyant les pel·lícules mudes a la Filmoteca. No sabries viure sense el cinema i sense nosaltres, Joan, desenganya't, ni nosaltres sense tu, eh?
Mira, jo el que et puc dir és que això és una tria del que hi vaig fer, però en realitat hi han depositats 20 CDs a la Filmoteca de la meva música.
Bueno, però ja saps què han de fer, és que treure un disc cada any doble.
Això és el que s'hauria de fer, sí.
Fins fer l'obra magna, l'obra total d'en Pineda. Sí. Per què no escoltem junts? Un que t'agradi particularment, sí, home, de tots, sí, els que apareixen en aquest disc, en aquest Música per a cinema d'en Joan Pineda. Quin tries?
Home, no sé, jo potser perquè està fet amb una quantitat d'intencionalitat, diguéssim, pel personatge i amb un doble motiu, que no és unitari, sinó que passa d'una primera part a una segona molt més, diguéssim, frívola, és el Lulu. A mi és una pel·lícula que m'agrada molt.
Està parlant de La caixa de Pandora, Lulu, de Franz Wedekind, feta pel Pabst, interpretat per una de les dones més esplendoroses que un recorda,
més
que
maques.
És la Louise Brooks.
Maques.
Imagineu-vos, Louise Brooks en pantalla, a sota el piano, en Joan Pineda, que se la mira, també mira la partitura. Si hi ha una espelma encesa, vigila que no es crevi, com li ha passat alguna vegada, tocant en directe a Sitges, molt concretament,
sí,
li va passar una vegada.
És veritat, sí.
Se li va encendre la partitura, pista el fantasma de l'òpera.
M'han passat moltes coses. va passar Salsitxes i em va passar al Festival de Cine de Sant Sebastià, que després de preparar-lo no sé quants dies i invitar-me amb avió de primera i estar en un hotel de luxe, després no hi havia piano.
Ah! I va haver de tocar les castanyoles.
Va de llogar un piano l'endemà i pujar-lo per les escales del cinema.
Genialíssim, Joan. Bueno, doncs escoltem la Caixa de Pandora, sí, company.
D'acord.
Una abraçada in eternum.
Igualment, i moltes gràcies per tot.
I bona nit.
L'audiovisual.
Fins aquí la conversa amb Joan Pineda aquí a la Finestra Indiscreta l'any 2009. Ara seguirem amb l'homenatge al mestre desaparegut, mort el dia 24 de gener als 89 anys, escoltant música seva. Per exemple, L'altra imatge, una pel·lícula d'Antoni Ribas de l'any 1973. El director de La ciutat cremada, amb Narcís Comadira i Biel Moll col·laborant al guió, i amb Paco Arrabal, Janine Mestre i Julián Mateos com a protagonistes, ens explicava una història d'amor, un triangle amorós entre tres persones cegues. El film es va presentar a Cames, tenia unes interpretacions molt sensibles i, a més, una pel·lícula honesta amb un enfoc molt real de la problemàtica. Va ser un gran fracàs comercial, però queda per la història el record de les seves qualitats, la música de Joan Pineda, que escoltareu ara, interpretada per l'orquestra d'Adolfo Weizmann, amb el tema principal I luz presentida.
Thank you.
en homenatge al compositor Joan Pineda, la banda sonora de L'altra imagen d'Antoni Ribas. Amb un altre amic, el director Jordi Feliu, amb qui havien col·laborat i col·laborarien encara en pel·lícules com Som i Serem o El català a l'escola i Alícia a l'Espanya de les Meravelles, van fer junts Barça, el documental oficial per commemorar l'any 1975, el 75è aniversari del Reial Club Barcelona. O, he dit Reial? No, Futbol Club Barcelona. Que això sí que m'ho heu de perdonar. Bé, en tot cas, tenim tres temes d'aquesta banda sonora. El tema per tenora, que, per cert, instrument que interpreta en Josep Vila, La marxa i el Charleston. És una oportunitat gairebé única de poder sentir aquests temes musicals. I el que queda de l'audiovisual que dediquem avui a Joan Pineda el recordarem com l'hem vist tantíssimes vegades sota la pantalla de la Filmoteca de Catalunya, davant del seu piano amb la llumeta encesa i gairebé improvisant l'acompanyament musical de les pel·lícules mudes que es projectaven. I com que era un home molt de país, molt catalanista, doncs sobretot ens dedicarem, les tres primeres seran tres produccions catalanes de l'època del mut. La primera, Les màscares negres, de Josep Maria Codina, de l'any 1918, un fulletó de 6 episodis de l'estudi de films del carrer Craywinckel, que es conserva només parcialment, però també es va projectar així, i que representa aquell cinema de misteri, intriga i tensió que sempre deixava els espectadors pendents del pròxim episodi, deixant els protagonistes penjats d'un fil. El tema principal de Joan Pineda és aquest. I ara, Geni Paisatge de Catalunya, un documental notable de Josep Gaspar del 1926 que pretenia retratar per primera vegada el país des d'avions, trens, tramvies i vaixells. Estem parlant de l'any 26. I a més, també retratar els artistes, personalitats notables, intel·lectuals de l'època. Per exemple, les imatges que hi ha en aquest documental pràcticament a vegades són les úniques que tenim en actiu, de gent com Puig i Cadafal, Rossinyol, Enric Borràs, Amadeu Vives, Folch i Torres, Rovira i Virgili, el Millet, la Penya de l'Ateneu, Samitier, Dalí... Bueno, Dalí no, hi ha més, clar, però és la primera vegada que el van filmar. Doncs va crear un tema pintoresc i amable per il·lustrar un dels moments d'aquesta producció catalana. El titulat Les Rambles. Thank you. I poc abans de l'arribada del Sonor, l'any 1927, Ànima torturada, una pel·lícula dirigida per Magí Murià i Fructuós Gelabert, dos dels grans pioners de la primera època del cinema català, que comptava amb la interpretació de Margarida Xirgo, un melodrama tràgic entre gent rica, snobs, amb un tema de gran efecte pel clímax final, que és contundent i que Joan Pineda mateix va titular Duel i suïcidi. I acabarem aquest audiovisual especial que hem dedicat a la figura de Joan Pineda, metge, pianista i compositor del cinema català mort el dia 24 de gener, amb la pel·lícula que més li agradava i que millor il·lustra la seva passió per l'expressionisme alemany de l'època del cinema mut, de la que tenia una col·lecció de pel·lícules avui dia conservades a la mateixa filmoteca. Es tracta de Cabinet des Doctor Caligari, el gabinet del doctor Caligari de Robert Wiene del 1920, el segon gran film expressionista on un hipnotitzador fa servir un sonàmbul que imposa el terror en una comunitat que en realitat és un manicomi on tots són bojos. Amb tres blocs musicals que el mestre Pineda va titular Tema de Caligari, Tema de la Fira i Tema de l'Amor del sonàmbul Cesare, acabarem el programa d'avui amb admiració i agraïment per la seva feina. Suite de temes del gabinet del doctor Caligari. Forever, mestre Pineda.